Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Onze i 14 minuts. Tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimecres 28 de maig del 2008. Era precisament l'endemà de la jornada electoral de les municipals. Tal dia fa un any. Ha passat un any ja des de les eleccions municipals. No ha passat un any de legislatura, perquè, com tots vostès saben, la Constitució de l'Ajuntament va venir uns quants dies més tard. Però no podem començar la roda de representants polítics, aquesta darrera roda abans de l'inici de les dates estiuenques, doncs sense fer un primer balanç o acostar-nos a aquest primer gairebé efectiu any de legislatura. Així ho fem amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya i alhora en regidor de Territori i Medi Ambient, Armand Paco. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Bon dia.
Com ha passat aquest any?
Doncs amb molta feina, molt ocupats, com no podria ser d'una altra manera, enllestint coses que havíem deixat pendents i tirant endavant doncs, nous projectes, que és el que toca quan es parla d'urbanisme, de territori i de medi ambient.
Hi ha alguna diferència entre el primer any d'aquesta segona legislatura respecte al primer any de la primera?
Sí, per descomptat, el primer any de mandat del 2003 al 2007, lògicament, el primer que havíem de fer era organitzar l'administració local, l'Ajuntament, i buscar recursos, particularment a les tasques d'urbanisme que a mi em van encomanar. Doncs teníem uns dèficits molt importants, no només d'emplaçament, perquè estàvem a l'escorxador, sinó també de personal, i per tant vam tenir que organitzar un servei nou de disciplina, un servei de gestió, un servei de planejament, un servei de llicències, fer el trasllat a les Proelles i a més encetar la revisió del pla general, que no és poca cosa. Per tant, en aquest sentit, lògicament, aquest primer any en relació al del mandat del 2003 al 2007 doncs ha sigut diferent, en tant que aquesta infraestructura ja la tenim, però que sí que hem estat ocupats i preocupats doncs, en enllestir projectes que s'havien deixat pendents del primer mandat, i segona, doncs, tirar endavant algunes modificacions de planejament prou substancials i importants doncs, per encabir més serveis. No?
A veure si podem trobar un fil de connexió en la necessitat de trobar recursos, que teníeu fa 4 anys, i ara també la teniu. Sí. El context us ha posat, diguem-ne, en una circumstància diferent, però també amb la mateixa obligació de cercar recursos.
Certament, la situació era diferent en l'any 2003, és a dir, la necessitat de cercar recursos era perquè teníem uns dèficits d'infraestructures i d'equipaments prou importants, i per tant s'havia de fer un esforç en intentar, en els 4 anys de mandat, doncs, fer el màxim, no? Ara la situació és diferent, en tant en quant ja comencem a tenir alguns equipaments i algunes infraestructures, però ara patim problemes econòmics com a conseqüència d'una, no sé si crisi, recessió, diguem-li com vulguem, i que lògicament afecta els ajuntaments. És a dir, que qualsevol ajuntament de Catalunya i d'Espanya en aquest moment ja està posant de manifest les seves dificultats, i hi ha una reunió propera a la Federació de Municipis amb el president del govern de l'Estat, per fer-li palesa aquesta situació.
S'ha posat molt dur, president de la Federació de Municipis, perquè dic que si això no s'arregla, no sé si ha vingut a dir que serà la guerra o alguna cosa semblant, ha dit, no?
És a dir, reivindiquem una mica i tornem a repetir una mica allò que ja fa 30 anys que es va dient de les administracions locals. La primera és que hi ha serveis que no ens pertoquen, però que estem realitzant. La segona, hi ha un finançament insuficient per part del govern de l'Estat en relació als municipis, que aquest finançament insuficient es veu agreujat, i també s'ha dit moltes vegades, en relació als municipis turístics, i per tant està molt bé que les comunitats autònomes doncs, intentin millorar les seves comptes públiques, però és que al final sempre el que està més proper al ciutadà, que és l'administració local, és el que pateix les conseqüències, no? I pensem que és el moment d'intentar com a mínim canviar aquesta situació.
Un cas pràctic, què és més important? Que l'Ajuntament hagi deixat d'ingressar en la vora €1,5 milions en concepte de llicències d'obres, o que s'hagin desviat gairebé 2 milions d'euros de l'obra de la Nova Blanca Sur?
Mira, són importants les dues coses. Jo crec que moltes vegades les situacions porten a que ens passi precisament això. Jo ho vaig explicar, és a dir, que una obra costi més diners pot ser conseqüència de molts motius, però en el cas del camp de la Blanca Subur és conseqüència, entre d'altres coses, d'imprevistos i sobretot de millorar la infraestructura. La segona, vist el cost final, és a dir, sobre un cost de 4, i escaig, que ens costi 5, no són 2 milions, és menys, però jo dic que hi ha un benefici al darrere, que no és només tenir una instal·lació, sinó és a més poder disposar d'un sol i d'un solar per fer 122 vivendes.
Us ho preguntava perquè segurament l'Ajuntament no pot controlar un context econòmic que d'alguna manera impedeix que els ingressos per llicències d'obres siguin uns. Correcte. En canvi sí que segurament pot controlar més una desviació pressupostària en una obra.
Correcte. Mira, les desviacions pressupostàries hi són a qualsevol obra pública, o com a mínim jo no en conec cap que no hagi patit desviacions pressupostàries.
Diguem-ne, ni governant, ni ajuntament, ni institució
Correcte.
Pública, probablement.
Ni quan es fa una autopista, ni quan es fa un túnel soterrani, ni quan es fa una via de ferrocarril, no sé per quins et sous, ja li dic així, sempre hi ha desviaments. No? Segurament hi ha coses que són imprevistes, imprevisibles, i que no es poden tenir en compte, i d'altra, lògicament, donar major qualitat a una obra, és a dir, no és el mateix un pis que val, ara això parlar dels pisos sona malament, no?, que val 150.000 euros a un que val 300.000. Segurament la diferència està en la qualitat dels materials. Doncs en una obra pública passa exactament el mateix. A vegades, per voler fer les coses més econòmiques, acabem tenint problemes. La segona, lògicament, la deixada d'ingressar diners com a conseqüència d'atorgament de llicències col·loca en una situació automàtica de dèficit a l'Ajuntament. És a dir, són diners que preveus que entrin i no hi entren i automàticament t'has d'apretar el cinturó. I bueno, aquestes coses passen perquè, com dius tu, doncs un poc pressupostat, però després la realitat el fa posar en el seu lloc, tant en demèrit com en mèrit, és a dir, podem recaptar més en alguns casos, però d'altres, com aquesta situació que estem patint, menys.
Ens comentàveu en el cas de la Blanca Subur, òbviament hi ha un valor afegit que és també que l'antiga zona del camp de la Blanca Subur pugui desenvolupar-se un pla de vivenda econòmica, per dir-ho d'alguna forma.
Sí.
Teniu la mateixa confiança amb la Caixa que teníeu fa un any i mig o dos?
Sí, jo crec que, mireu, la Caixa ha fet promocions d'habitatges gairebé de 5.000 unitats. Jo no en dubto que pugui haver-hi problemes quan es fa una obra i quan es lliura. És a dir, passa en qualsevol finca nova, ja sigui en règim de vivenda pública concertada, sense concertar, HPO o lliure. Ara, el que cal és solucionar els problemes i a mi em consta que això s'està fent. I és cert que no és el mateix tenir un pis en propietat que viure de lloguer, no és, i ho dic així perquè segurament li ha passat a més d'algú que ha estat en aquesta situació, no es tracten igual les coses si un és propietari de l'immoble que si és llogater, i per tant aquí entraríem en una casuística que jo crec que és prou coneguda per molts dels que els escolten. La segona qüestió és, evidentment, la confiança existeix perquè hi ha 5.000 vivendes que avalen aquesta gestió. I suposo que en d'altres pot haver-hi problemes. Ara el que cal és estar atent, resoldre'ls i intentar doncs, que aquesta segona promoció doncs, no pateixi les dificultats doncs, que ha tingut la primera en el procés de construcció i sobretot en la finalització dels acabaments.
Perquè d'alguna manera l'Ajuntament li ha dit quelcom a la Caixa arran
bueno,
del que ha passat?
L'Ajuntament s'ha preocupat del tema, s'ha reunit amb responsables de la Caixa, els ha fet veure doncs, que hi ha un sentiment, una mica d'emprenyada per part d'algun llogater. La Caixa ens ha confirmat i tenim les mostres doncs, que procura atendre qualsevol incidència que es produeix, però que en tot i això també manifesten que hi ha gent que bueno, té, no com a esport nacional, però sí diguem-ne que és bastant procliu a queixar-se constant.
Vol dir que hi ha gent que puja el carro, per dir-ho així.
Exacte. És a dir, a mi m'han confirmat que s'han reparat portes, que s'han reparat materials, que s'han canviat bombetes i que, bueno, i que amb una certa constància doncs, hi ha coses que s'espatllen més del normal que no tindrien que espatllar-se. Doncs jo crec que al final jo crec que estem en un moment ja de reconduir aquesta situació, els desperfectes subsanen, si no estan subsanats i al final tindrem una convivència normal.
Matiseu, el que faci falta, us esperàveu una obra millor?
No, jo no estic decebut per l'obra que s'ha fet, és a dir, l'obra jo l'entenc com a correcta, tenint en compte el preu de licitació, el que es paga per la mateixa i al final el preu que en resulta del lloguer. No, amb això sí que no estic sorprès. Ara, que pot haver-hi problemes, doncs certament, perquè en el procés de construcció d'una vivenda intervenen molts factors, intervenen molts industrials. No és el mateix el senyor que posa els totxos que el que fa l'estructura, que el que té la pinta, que el que fa els serveis, el que et posa Per tant, és possible que hi passi. No? Mm-hmm. Hem d'estar atents perquè aquestes deficiències que han sorgit a la següent promoció doncs no hi surtin. No?
Fa un moment fèieu referència al Pla General, amb la mateixa franquesa us preguntem. En el seu dia ningú no va veure que hi havia un camí veïnal que passava al mig de les vinyes de l'hospital darrere la benzinera
sí,
del Molí.
Sí, tothom. Tothom el va veure. I ningú va dir res. Perquè el camí veïnal no és un problema en si mateix. Les vinyes no són un problema en si mateixes. L'únic que cal és trobar un acord per poder passar. No sé si el trobarem més amunt o més avall del punt indicat en el planejament, però jo crec que això no ha de representar cap problema. És a dir...
Ens podeu explicar més o menys la història?
Sí.
Perquè tothom... I per si d'alguna manera el fet d'establir un pas entre urbanitzacions condiciona l'existència d'unes determinades fileres de vinyes o no?
Sí. Mira, jo en temes de vinyes entenc relativament, no? El que sí que és cert és que, lògicament, si hi ha un vial o tres passos o tres connexions entre els sectors de Montgavina i de Llevantina, que estan previstos en el planejament urbà, d'aquests tres hi ha un que té el caràcter de vial, que és el que va a mitja alçada.
És el de baix de tot dels tres, per dir-ho així?
No, és el del mig.
És el del mig?
El del mig. El de baix de tot, que està més proper a la carretera, i el de més amunt de tot, aquests tenen un caràcter estrictament peatonal.
D'acord.
Per tant, quan es dibuixen, el primer de tot és...
És el peatonal, per tant, de baix, el que passa pel mig de les vinyes de l'hospital.
El que es tracta, o la funció que tenen el planejament urbà, és de lligar el territori. És a dir, tenim una urbanització o un barri que es diu Montgavina, que està allunyat del centre de la vila, i que la manera d'apropar la gent, i sobretot que el que ho desitgi i vulgui, vagi amb seguretat fins al centre del poble, és connectar-lo amb el sector veí, que és Llevantina. A partir d'aquí, lògicament, entremig d'això, doncs, podem tenir un sòl qualificat d'urbà, d'urbanitzable o de no urbanitzable, o pot ser una muntanya, un bosc, el que sigui. En aquest cas tenim unes vinyes, un conreu. Molt bé, el planejament determina, i així es va posar, doncs, l'expropiació d'alguna filera de raïm o de vinya per poder-la substituir en altre punt i fer el pas. És aquesta la història. És a dir, moltes vegades, en urbanisme, quan dius, ostres, i penso que es va fer, per exemple, poso un altre exemple, la comissaria de la policia local. Recordeu que van fer un trasplantament, dels pocs que s'ha fet a Espanya, d'agafar un pi de quatre branques i canviar-lo de lloc. En aquest cas, el que es demana és canviar un ceps de lloc per poder fer el vial.
És a dir, que la filera vagi més amunt o més a baix.
Exacte. Això ja ho determinarà l'anòleg, el tècnic, on te vulgui. És evident que això té una pèrdua d'aprofitament, de raïm, durant un temps. No ho discuteixo. Però és que, lògicament, per això els hem de compensar. Ara, un cop dit això, que trien el lloc on s'han de plantar aquests ceps, o més, fins i tot. És l'únic que s'està plantejant. Jo crec que trobarem la solució, per descomptat. Perquè és important la seguretat de la gent que vulgui transitar cap al poble per un lloc que no sigui anar per la vora de la carretera, com està passant en aquest
moment. El que està clar és que algun cep o altre s'haurà de treure.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Jo crec que sí, vaja. No,
sé, no, no sé us, que... us pregunto a partir
no,
de la...
No, sé què fem una passera elevada, sí,
d'acord.
Sí, 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 sí.
Però és a dir, forçosament hi haurà vinyes que s'hauran
sí,
de treure d'allà?
Sí, una vinya jo crec que s'ha de treure.
Se n'ha tret alguna o no?
No, no, de moment no. Les úniques que s'han tret són les que el propi hospital ha decidit treure. És a dir, hi ha una part, una mica més amunt d'aquest entorn, en el qual fa un mes que jo vaig anar, doncs hi havia uns ceps que s'havien tret pels motius que fossin, no? Allò estaven vells, no servien... Però de moment no, estem aquí a veure si podem passar i per on.
Perquè s'han reunit, suposo, les persones més o menys implicades.
Sí, l'Ajuntament aquí ha fet de mitjancer, malgrat l'Ajuntament és qui té l'obligació de procedir a deixar lliure el pas. Hi ha hagut reunions entre l'hospital, l'Ajuntament de Sitges i la promotora per intentar arribar a un acord. Nosaltres, per exemple, hem estat fa qüestió de 10 dies a la Direcció General de Carreteres, perquè allà va una rotonda prou important en el sector de la Montgavina, sobre de la carretera de les Costes, en la qual hem de resoldre també el pas de vianants, i a més intentem comentar el tema del pas de vinya, a veure si podem ajustar-lo, apropar-lo a la carretera una mica més, amb seguretat, per intentar fins i tot, no sé si ho aconseguirem, a lo millor no tocar cap vinya, a veure si és possible, però bueno, estem intentant fer passes perquè ningú es molesti, no? Ara, és possible que a lo millor, en algun punt d'aquest camí doncs algun cep tingui que quedar fet.
Per què creieu que ningú no va dir res en el seu moment?
Ai, doncs ho desconec, no ho sé. Això ho tindríeu que preguntar als
Jo us ho pregunto en aquest cas perquè també era un membre de la comissió, o potser no va semblar d'una importància tan manifesta.
Dels 10, 12 o 14 que havíem allà vam entendre, home, és un vial peatonal, connecta dues parts de Sitges molt importants.
I no farà més mal que el que fa un vial.
No farà més mal, és a dir, les vinyes es poden trasplantar, es poden substituir, es poden plantar de nou, es poden plantar a dalt, es poden plantar a baix, es poden plantar a la zona verda de l'Ajuntament, si volen, i es poden plantar al parc de Can Rocà o de Can Robert. Per tant, pensem que no és una malifeta, en absolut. Al contrari, millora la seguretat de les persones, millora aquella vialitat. Tindrem dues rotondes entre Aiguadols i Montgavina, la qual cosa li dona un caire encara més urbà a aquest tram de la carretera de les Costes. I ens posaran asfalt sobre el reductor, estem lluitant per col·locar semàfors. Per tant, no, entenc que això s'ha de solucionar.
Anirem de quins moments al parc de Can Robert, ja que l'heu mencionat. Abans aturem-nos a Aiguadols. Ha sortit algun pretendent o no?
Hi ha sortit molta gent demanant informació, la qual cosa no està malament en els temps que corren. Ara, ja veurem si la criatura neix o no neix. De moment em consta que hi ha força empreses que s'han interessat pel plec de condicions, per les condicions que s'hi posen, que es demanen. Són 55 dies, ens queda fins al mes de juliol, penso que no haurà finalitzat el procés, i aleshores veurem si hi ha alguna oferta o no.
Una oferta a partir de les primeres condicions que es varen posar.
Evident. Sí, les que són aprovades pel ple i les que costen a la fitxa urbanística.
Creieu que hauran de modificar-se aquestes condicions?
Si no es presenta algú, doncs segurament el més prudent i el més lògic i el més intel·ligent seria modificar-les per intentar atreure algú, per descomptat.
A la baixa, està clar, no?
Si a l'alça serà difícil.
Perquè si hi ha gent que s'hi ha interessat però ningú ha fet el pas,
clar, potser s'haurien de fer a la baixa, segurament. Sí. Evidentment les condicions del mercat immobiliari canvien en situacions de crisi. No és el mateix el valor del sòl de fa 3 anys el valor del sòl d'ara. Per tant, lògicament s'hauria de procedir a una nova taxació i aquesta determinarà doncs el preu que es pot demanar en aquests moments.
Dues reflexions que ens han deixat sobre això. Una, Lluís Mercè apuntava quan va ser aquí en la roda de portaveus que ha estat tot plegat una mica de llàstima, perquè si l'Ajuntament hagués fet el pas fa 2 anys o 3, això ho hagués aconseguit segur, i Miquel Forns ens assenyalava el passat dilluns que la postura de l'equip de govern està canviant respecte a això en el seu diàleg amb els grups de l'oposició, i sembla que hi ha més intenció ara de cercar un cert consens sobre l'equipament que es pot posar allà.
A veure, jo crec que hi ha hagut una mala interpretació en relació al que es volia fer al camp d'Aiguadols. I segurament una part de la culpa és atribuïble a la deficient explicació que pugui haver fet el govern sobre aquesta qüestió, però permeti'm dir-ho així, també hi ha una part atribuïble a el que s'entén per part de l'oposició que es vol fer allà. A la part que a mi em toca, jo he explicat el mateix des del primer dia. I el que he explicat des del primer dia és el següent. Nosaltres demanem una taxació sobre un solar que està col·locat, jo crec, en un dels millors llocs de Catalunya. La segona qüestió és que dintre dels usos que permet el planejament urbà sembla ser que aquest tassador li dona el valor màxim per una finca d'aquestes característiques amb un sostre edificable de 6.000 metres quadrats sobre ressant sense tenir en compte els soterranis.
I a partir d'una consideració d'un equipament que no apareix enlloc.
I a partir d'una consideració d'un equipament que no podem fixar quin serà, perquè entre d'altres coses el mateix pla general et diu que serà mitjançant la redacció d'un pla especial que tu determinaràs l'ús final que tindrà aquella instal·lació.
Però canvi el taxador sí que es va, no sé si diem extralimitar
sí,
o...
Certament, sí, certament, i ho vaig dir. Va haver-hi una errada que és posant, diguem-ne, un ús que no sortia en el planejament, que és a la part spa. I evidentment això és un error del taxador, és a dir, vostè no pot posar un ús que no es contempla en el planejament.
Sempre serà difícil d'explicar si no tenim el taxador, per què carai va pensant a la part spa.
Doncs no li sabria dir, no li sabria dir. En qualsevol
perquè
cas,
és singular que es pensi en un equipament, diguem-ne, que revaloritzi el sòl d'aquesta forma tan extremada, no? Vull dir que podria pensar...
És a dir, nosaltres, en el procés de revisió del pla general, quan va sortir el tema d'Aiguadols, sempre es va voler buscar una instal·lació complementària a l'estrictament hoteler i que no hi hagués a Sitges, no? Per tant, el tema de la talassoteràpia relacionada amb el mar, que el tenim ben a prop, doncs semblava ser que era una de les coses que podia anar millor. Lògicament, per gaudir d'aquest tipus d'instal·lacions necessites tenir algunes habitacions. I per tant, el tema de la part, suposo va per apartament, però els apartotels a Sitges estan prohibits pel propi planejament. Bueno, va ser desafortunada, i ho he dit així, i no tinc cap inconvenient a reconèixer les errades.
En qualsevol cas, en aquell moment ja hi havia dues posicions molt evidents.
Sí.
Una, per dir-ho d'alguna manera, era la de l'Ajuntament que defensava que arribessin les propostes i després serien considerades, i una altra, la de l'oposició, que creia que era la pròpia institució la que havia de plantejar ja un projecte definit sobre la taula.
Sí. El que passa que, clar, està molt bé dir això, però jo no he conegut mai quin és el projecte de l'oposició. O, com a mínim, no és unitari. És a dir, clar, destinar un sol... És a dir, també no hem amagat mai per què volem els diners. És a dir, no, que els equipaments es facin en allà... No, perdoni, si jo necessito un camp de futbol o un nou pavelló, no el puc fer en el camp de futbol. Ho haig de fer en un entorn en el qual ens sigui més útil, més necessari. És a dir, en definitiva, el que volem són recursos per fer més coses, més equipaments. Per tant, utilitzem un equipament públic, per tant, vol dir que no en perdem mai la propietat o la titularitat del mateix, que això cal recordar-ho. I segona, obtenim uns recursos per fer un altre camp de rugby, una altra pista poliesportiva, si és el cas, un altre camp de futbol, per descomptat, etc, etc. És això el que volem. A partir d'aquí, mireu, si en tenim 17, millor. Si en tenim 15, ens hi conformarem. Si en tenim 10, farem per 10. I així successivament. Però jo tampoc sé quina és la proposta que fa l'oposició. Diguem-ne que hem anat a un punt d'encontre. I jo crec que ben pensat, sincerament, perquè el millor d'aquestes situacions és al final trobar un punt d'encontre i que no hi hagi una baralla per un tema, jo crec que és d'interès general.
Les circumstàncies han forçat trobar aquest punt d'encontre?
Sí, evidentment. És a dir, les circumstàncies, primer, perquè no s'ha entès prou bé, i l'Ajuntament és conscient que això no s'ha entès prou bé. Segona, perquè les circumstàncies del mercat també són diferents, i per tant el que no pots mantenir és la defensa d'un projecte que potser no té una sortida en el mercat. Per tant, ara segurament, iguals que abans, serà el mercat una mica que ens determini cap a on hem d'anar. Bueno, això estem disposats a consensuar-ho i a dir, escolta, doncs fem els ajustos que calguin, fem les modificacions que calguin, trobem tots allò que ens resulti més còmode per tothom i tornem a provar, a veure què passa.
Ens agafem a una de les vostres apreciacions de fa temps, perquè em sembla que ho heu dit en més d'una ocasió, perquè en això em sembla que fins i tot nosaltres us dèiem sou molt pragmàtic, deia dels nats de treure el rendiment econòmic més gran possible. Això encara és una condició sine qua non?
Jo crec que sí, jo aquesta no renuncio. És a dir, també ho vaig explicar, és a dir, quan algú ens acusa de dir és que vostès s'estan polint amb aquests diners al futur, jo la reflexió que faig és, miri, el que jo faci ara no ho tindrà que fer vostè després. Per tant, aquí no es tracta de deixar en una situació de precarietat econòmica el que vingui darrere perquè els diners que has aconseguit d'aquesta instal·lació els has utilitzat. Jo crec que és un error. És a dir, l'Ajuntament per què manté aquesta fórmula de cànon? Doncs perquè, el primer de tot, per poder sortir d'Aiguadols és necessitem fer un altre camp de futbol, perquè si no, aquí es trenca la baralla. I un camp de futbol val el que valgui, 3, 4, 5 o 6. Val a dir que les obres que s'han fet a la Blanca Subur ja han avançat una part de les obres del futur o del següent camp de futbol, però té un cost. Per tant, el primer de tot és aconseguir recursos per fer un altre camp de futbol perquè l'empresa guanyadora del concurs pugui fer el seu projecte en el camp de futbol d'Aiguadols.
Ens agafem de nou aquest argument. Per treure el màxim rendiment econòmic de la zona, hem de suposar que és més fàcil treure'l a partir d'una iniciativa privada que no d'una iniciativa de caràcter públic o social.
Per descomptat.
Per descomptat.
Per descomptat.
Diguem-ne que això definís d'alguna forma ja...
Per descomptat. És a dir, nosaltres no
obtindríem el criteri de l'ús.
No obtindríem el valor d'aquell sol si no fos a través d'una concessió administrativa, per descomptat. És a dir, el tindríem, faríem l'edifici, però aquest valor que ens donaria el terreny no el perdríem.
Per tant, com es pot conciliar, diguem-ne, aquest prec contundent de l'oposició en el sentit que es vol un ús públic del camp d'Aiguadols amb la necessitat de treure'n el màxim rendiment econòmic possible?
La meva visió és que l'ús públic no ha de ser precisament en el camp de futbol, estrictament. I així ho he explicat. És a dir, vosaltres voleu un ús públic, però clar, el concepte ja sé que és difícil d'entendre. Jo l'ús públic el vull dels diners que entregui. Segurament, al final, el que s'acabi fent al camp de futbol d'Aiguadols, evidentment, que serà una instal·lació d'ús públic, això per descomptat. A partir d'aquí, el que cadascú entengui per ús públic pot ser diferent. Però el que jo m'interessa més d'aquesta història...
Una cosa és un equipament públic,
exacte,
i una altra una cosa que el públic pugui usar.
Ah, exacte.
És així, va per aquí.
Correctament. Però en qualsevol cas, vostè mantindrà la propietat d'aquí 50 anys. Segona, haurà obtingut uns diners o uns recursos. Tercera, li permetrà fer instal·lacions públiques que no seran Aiguadols. Resolem altres problemes a Aiguadols, que els veïns estan molt enrere. Temes d'aparcament, temes de mobilitat, tenir la possibilitat de gaudir d'un espai públic, perquè el sol s'ocupa en un 60%, l'altre 40% queda lliure. Per tant, no és només l'operació, és a dir, obtenim un camp de futbol nou. Per tant, són tant els elements que sumen, i jo crec que amb aquest sí que el conjunt de l'oposició hi està d'acord, que al final la qüestió està en posar-nos d'acord en el que hi posem. Doncs, bueno, per això l'alcalde ja s'ha ofert mitjançant la reunió que tenim de portaveus per anar buscant entre tots.
El que està clar és que depèn del que s'hi posi se'n pot treure més o menys.
Evident, sí. Si poséssim, ara vaig a dir una bestiesa, una central nuclear segurament es donaria molts diners, no? Però no és el cas. O una presó, que te la subvencionen i te les paguen cada any, però no és això. Evidentment, en funció del que posem, tindrem més o menys recursos.
N'han començat a parlar? O estan a punt de parlar?
No, estem començant a parlar. Jo crec que, prèvio al planejament urbà, s'ha de fer la redacció d'un pla d'equipaments. Això, el pla general determinava que al cap de 2 anys l'Ajuntament s'hauria d'encarregar de, com a conseqüència d'aquests sols de dotacions, tant públic com privades, que apareixen en el pla general, hauria d'intentar fer un llistat dels equipaments que li mancaran o que li són necessaris d'aquí als propers 20 o 25 anys. I jo penso que per la redacció d'un pla d'equipaments al final podem trobar la fórmula encertada de dir, doncs mireu, a la zona de la plana oest que està per desenvolupar en el futur tindrem aquest tipus d'equipaments. Els que són educatius, per cert, estan marcats en el planejament urbà. Però aquests altres, que són diversos, per exemple, en un pla d'equipaments es podia dir, doncs mira, aigua dolç, col·locarem dintre dels possibles aquest o aquest.
Quan un ajuntament està dins d'un pla de sanejament financer, els malfiats poden pensar que de l'operació d'aigüedols doncs pugui servir per altres objectius que no siguin els... No?
Possible.
Per què no?
Perquè el pla de sanejament financer et diu les necessitats de despesa corrent i els diners d'on te'ls treus per la despesa corrent, és a dir, per mantenir el que tens, i això són inversions. És a dir, els diners només poden anar a inversions. No podem utilitzar els diners del camp de futbol ni per posar més personal, ni per pagar despesa corrent, ni per segons quines coses. L'hem de dedicar únicament a inversions. Per tant, aquests diners aniran a inversions en equipaments públics.
Ens deixava a Miquel Forns una xifra bastant important de factures pendents. Les deu l'Ajuntament.
Sí.
Moltes, sí.
Sí. Això passa bastant sovint quan vols fer moltes coses. I el que intentem és a dir, jo no dic que estigui bé o malament, segurament administrativament parlant no és el correcte, però en definitiva els diners s'han utilitzat per fer les coses, no? Per fer més coses segurament que les que podíem fer, no ho discuteixo. El que cal, també s'ha de donar la raó, és que aquests processos s'han de controlar, no podem tan alegrement dir, escolti, doncs arreglim aquesta finestra o arreglim aquest terra o facim aquesta vorera, perquè això dona problemes a la gent que gestiona tot aquest tipus de factures.
Creieu d'alguna forma, i a partir d'aquesta reflexió que fèieu, que s'ha deixat anar una mica massa, això?
No. Bé, mireu, jo suposo que cada regidor, dintre de les seves competències i de les atribucions que té, ha intentat... El primer, això es fa per intentar tenir content el màxim nombre de gent possible. Ja ho sabeu que aquestes coses passen precisament per això. És a dir, escolti, doncs no deixarà de posar-me unes flors o plantar-me o comprar-me, jo que sé, unes jardineres o posar-me una tanca o posar-me un focus o arreglar-me el fanal. Això passa bàsicament per això, en el qual el pressupost que tu tens destinat per unes determinades coses al final s'exhaureix i la gent continua demanant més, i segurament que lícitament.
Us oposem molt l'argument a peu de carrer. Faríeu a l'Ajuntament el que no feu a casa vostra?
Home, l'Ajuntament, jo a casa meva quan no hi arribo demano un crèdit, i això ja ho fa l'Ajuntament, no? I segurament amb els diners intentem estirar-los més del que podem. A les administracions públiques això és diferent, certament, perquè tenim un marge de maniobra. Ara també dic que aquest marge de maniobra en un pla de sanejament ja no és el mateix. Per tant, ens hem d'aplicar el que diu el pla de sanejament i ser més estrictes en el control de la despesa. En definitiva, ens està dient que gastem, sí, però d'una manera més controlada, és a dir, no poden aparèixer aquest tipus de factures tan alegrament, i per tant l'obligació del responsable econòmic de l'Ajuntament, del regidor de Torres, recordar constantment als regidors de que tenen un pressupost, que sobre aquest pressupost han de treballar i que les actuacions extraordinàries o les despeses extraordinàries se les mirin molt.
L'Ajuntament té capacitat estructural per establir un control de processos?
Sí. Sense cap mena de problema. De fet, el pla de sanejament ens obliga, l'informe d'intervenció ja ho marca, dic, home, haurien de ser capaços de que mensualment la gent sapigués quanta té el pressupost i quan ha gastat.
Ara ens deixeu ser dolent, però, sí. Perquè quan ens dieu tan explícitament, d'una forma tan oberta, que l'Ajuntament és capaç de fer-ho, algú es pot dir bé, doncs perquè no ho ha fet fins ara, si és capaç de fer-ho.
Doncs perquè l'interès públic jo crec que estava per sobre de l'interès administratiu. No hi ha una altra explicació. Tampoc vull enganyar la gent. Per què gasten els ajuntaments? Doncs perquè hi ha moltes coses.
I segurament us diran, tot és a fi de bé.
Sí, sí. Però... afortunadament, no. Si fos per utilitzar els diners de manera no adequada, escolti, el jutjat el que ho faci de manera no adequada, per descomptat. Però ha estat així. Tenim un problema, és a dir, jo vaig més al problema de fons com tot que no als problemes de superfície que són aquests, no? Per què l'Ajuntament gasta més? Doncs perquè s'hi troba la necessitat. Per què s'hi troba la necessitat? I tornem una mica al començament de la nostra xerrada, no? Per un problema de finançament. No hi ha un altre. És a dir, l'Ajuntament no pot finançar-se només d'impostos indirectes, de llicències d'obra i d'impost sobre béns immobles. Hi ha un problema a nivell d'Estat que no es resol, i clar, i Sitges és un municipi turístic, la qual cosa vol dir que s'agreuja encara més aquesta situació. I moltes vegades, per donar sortida a les peticions que es fan als teus ciutadans, escolta, dius, mira, Àngels Castilla...
Us posem un altre exemple, que és una bestiesa, eh? L'Ajuntament sap que va per una carretera comarcal,
sí,
i que, per tant, el cotxe que ha de fer servir és el que és, que de poc li servirà fer servir un Ferrari en una carretera,
sí,
comarcal.
Sí.
Per tant, és conscient de les limitacions, sí, ja d'entrada en què es pot trobar, no?
Sí, sí,
des del,
sí,
punt de vista de finançament, o sigui que no és res nou,
sí,
referim.
Sí, sí. El que passa és que intentem subvergir, és a dir, donar-li la volta a aquesta situació, no ens resignem. És a dir, nosaltres estem fent més coses de les que ens pertoca, moltes vegades utilitzant, no la imaginació, però sí utilitzant fórmules, utilitzant operacions, precisament que ens ajudin a tirar endavant un seguit de projectes que el finançament ordinari ens ho fa francament difícil. Però clar, aquesta situació al final té un límit, no? Perquè ja no podem inventar ni reinventar més coses. I jo crec que això passa per tenir una llei de finançament adequada a cadascú dels municipis. Si no, l'altra fórmula ja saben els ciutadans quina és. Clar, que és pujar els impostos.
La veu mig apuntar.
Pujar els impostos. És que no hi ha més.
No, ja no la veu mig apuntar d'aquesta forma, si no recordo, deu parlar de la taxa d'escombraries.
Clar.
Jo no parlo amb ningú, de fet, vull dir que veu que...
El programa electoral de tots els partits hi sortia, i a més és, legalment es pot fer, vull dir, no hi ha cap inconvenient. El que passa és que els ajuntaments volen ser molt prudents des del punt de vista fiscal amb els seus ciutadans. Doncs per què? Doncs perquè la benzina està molt cara, els aliments de primera necessitat han pujat de preu, els peatges d'autopistes estan molt cars, i al final la sensació que un té és que l'ajuntament es queda a la cua d'aquestes coses, la llum puja, l'aigua puja, el gas puja, i l'Ajuntament no, perquè si no em voten. Clar, jo em preocuparà més que no em votin perquè no puc arreglar un carrer i no tinc diners, que no per haver pujat l'impost un 1% o un 1,5% o un 2% més del que tocava.
Ho veu dir amb algú, això de pujar la taxa d'escombraries?
Això ho han dit, per activa i per passiva, molta gent. I penso que al final s'haurà de fer. És que estem suportant...
Ho pregunto per si ho heu dit a algú de l'equip de govern. Home, mira, potser...
No, no, això va sortir, a veure, no és un secreto a voces, això
no, home,
va sortir
no,
en campanya electoral. Estem suportant una despesa de recollida d'escombraries i neteja viària de 4,5 milions d'euros. Aquest és un servei que en principi no es paga, que està dintre del famós IBI, però que, clar, està dintre de l'IBI fa 15 anys era una cosa perquè només recollies una fracció, és a dir, o tot anava a parar al mateix lloc. Clar, ara, des del moment que tens plàstic, que tens orgànica, que tens rebuig, que tens vidre, que... això multiplica per 4 el transport, simplement. És a dir, el camió que ve una vegada, ara has de tenir 4 camions per anar a recollir cada fracció. I no li vull explicar el preu que està la benzina. I ja està, no hi ha més... Són faves comptades.
La revisió del cadastre encara s'esperarà una mica?
Sí, la revisió del cadastre depèn del govern de l'Estat i ja veurem quan decideix tirar-lo endavant.
Però no heu sentit campanes de res.
Bueno, fa 4 anys que sento campanes de revisió del cadastre, pues, no sé, segurament esperarem 4 anys més a veure què passa.
D'acord, seria mal moment ara per revisar-lo, suposo?
Suposo que sí.
Bé, mai no és bon moment per revisar-lo, però
també tocarà algun dia. Clar,
estem al llindar, no? Miri, que és això cada 10 anys?
Pues no li sabria dir si és cada 10, cada 12 o cada 15. Jo sí que li faré
una confidència
personal, perquè aquestes coses quan les parla una amb la gent sembla que tinc una certa recança a dir les coses com són. Aquest regidor paga un IBI en funció d'un valor cadastral de 36.000 euros. Jo no sé si la casa on t'ha vist val 36.000 euros, però és el que paga. Per tant, a partir d'aquí pago molt, pago poc. Jo crec que en funció d'aquest valor cadastral un IBI de 500 euros és poc pels serveis que dona el municipi de Sitges i per lo que un es troba. Només dic això.
I menys encara si hem de fer valer el món de l'oferta i la demanda.
I tant. Ara, algú vendria a casa seva pel seu valor cadastral?
Ah, no, ningú, esclar. Seria tot Sitges vivenda pública. si haguéssim de fer valor de valor cadastral
tant,
de les vivendes,
si tothom vol vendre per valor de 300.000, 400.000, 500.000 euros, però el seu valor cadastral pues, està en molts casos, eh? D'altres no,
sí.
És cert, cases de 20, de 25, de 30 anys estan en aquest, per tant això algun dia caurà. Caurà, ho sento dir així, però és que és una realitat que
doncs,
arribarà.
Anem al parc Robert per desoxigenar una miqueta la cosa. Com és aquest parc?
Mire, aquest parc, a veure, s'ha fet, i jo no entenc més que ningú de parts, eh? Però sobretot seguint uns criteris que en el seu moment de la redacció algunes forces polítiques van apuntar. Queda obert, diàfan, sostenible, i això és el que s'ha fet. Ara tothom, o alguna gent comença a dir, hòstia, aquest parc li manca ombra. Bueno, evidentment han de créixer les espècies. Ara, si volem posar tot autòcton, autòcton només tenim els garrofers, les oliveres i els pins. I aquests donen l'ombra que donen. Per tant, si hem de buscar algun arbre que doni més ombra, doncs ja es buscarà. Hi ha molta planta grassa, molta planta autòctona, les zones de gespa que n'hi ha, és una gespa que aguanta en relativament poca aigua, a més amb el que està plovent.
Mm-hmm. Ara resulta que no serà problema.
I ara és qüestió de que el parc doncs, es vagi fent a si mateix en els propers anys. Evidentment, si falten zones d'ombra, doncs ja hi posaré.
És cert que en aquella zona hi ha poca ombra.
Hi ha poca ombra. Però aquest regidor, que era d'urbanisme i no era de parcs i jardins, doncs va explicar com era el parc i d'altres regidors i tècnics que en teoria quan jugaven a la redacció d'aquest parc doncs van dir, s'ha de posar romaní, s'ha de posar llentiscle, s'ha de posar margalló, s'ha de posar cirerebor, s'ha de posar pi. Jo, sincerament li dic, m'he limitat a complir les instruccions i els informes que m'han fet sobre les plantes autòctones del Garraf, de la zona i totes aquestes coses.
Perquè, i fins i tot el passeig de Vilafranca, si en lloc de palmeres s'hagués fet, no ho sé, la plantació d'alguna cosa que permetés una mica més d'ombra, perquè...
No, però el passeig de Vilafranca jo crec que no quedarà malament, perquè hi ha una banda, a banda i banda del passeig, hem posat algun arbre que tindrà fulles i branques...
D'acord, sí que es farà una mica més gran.
Sí. Hem de donar-li temps els vegetals, tens els arbres perquè agafin l'alçada considerable que han de tenir.
No ens el donem a les persones, no, podem donar els arbres.
A l'Avinguda Sofia tindrem plataners, i el plataner és un arbre generós a l'hora d'una ombra, però clar, estan plantats de fa 2 anys, per tant són minsos, són petits, són molt, molt estirats, això sí, però d'aquí 10-15 anys ja veureu quina avinguda.
Ens queden 10 minuts, sou del tren orbital, del soterrament, de les dues coses alhora...
Com a sitgetà soc de les dues coses alhora, no podríem fer-ho d'una altra manera. Estem apostant per l'orbital, que en principi no ens tocava, i estem apostant...
Això ha vingut de carambola, no, l'orbital?
Bueno, és de fer una reflexió. Jo penso que assenyada i acurada. I és que quan veiem el dibuix de l'orbital, doncs plantegem una alternativa que pensem que és adequada. En aquests moments això s'ha fet arribar a la Conselleria de Política Territorial i al departament que està gestionant el tema de l'orbital en concret. S'ha vist que la solució viària que es planteja l'orbital a la zona de les Roquetes no és la més adequada, que la solució que planteja Sitges d'enllaçar-nos des de la sortida dels túnels del Garraf fins a un punt de la plana de Sant Pere de Ribes podria servir, que amb això...
Perquè hi ha una visió vilanovina i una visió sitgetana del traçat d'aquesta línia orbital?
En aquest sentit coincidim, eh?
Coincidim
amb les tres poblacions.
D'acord.
És a dir, el que pretenem és que, i jo vaig fer la reflexió en el si del Consell Comarcal, l'habitant de Sant Pere de Ribes que gaudi en el futur de la línia orbital, que el portarà en tren fins a Vilanova...
Ens dibuixeu el recorregut? A veure si ens ho podem fer cap. Ens imaginem el primer túnel de les costes del Garraf, és a dir, la zona del Camp d'Aiguadols.
Sí, d'acord. Correcte.
La línia orbital sortiria d'allà?
Sortiria d'allà, aniria soterrada per sota de la carretera de les costes.
Sí.
Enfilaria direcció a l'Espai de les Arts.
És a dir, l'aquàtic paradís, l'antic aquàtic.
Passaria per sota de l'autopista, passaria pel davant del polígon de Masalva,
d'acord,
aniria paral·lel a l'autopista per la part de sobre fins a anar a petar o anar a sortir a la plana de Sant Pere de Ribes.
D'acord. Per tant, els veïns de Sant Pere de Ribes, directament...
Exacte, és a dir, la reflexió per què va? És a dir, el veí de Sant Pere de Ribes, que ara li passa la línia orbital que va a Vilanova, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Vilafranca, per anar a Barcelona tindria que tirar fins a Vilanova, i de Vilanova agafa la línia de costa
cap a Barcelona.
Sitges-Barcelona. Si vol anar cap a Barcelona, ho podria fer també continuar la línia d'orbital, que són 103 quilòmetres fins a arribar al Maresme, però donaria una volta bastant més considerable i en algun punt hauria de baixar-se per connectar amb un tren que li portés a Barcelona. Per tant, quina és la sortida natural d'un ribetà, d'un habitant de Sant Pere de Ribes que vulgui anar a Barcelona? Doncs home, és tenir una estació a Sant Pere de Ribes que li connecti directament amb Barcelona, passant per Sitges. Doncs aquesta és la proposta que l'Ajuntament ha fet. Per tant, s'hauria de buscar entre la sortida dels túnels de Garraf, per dir d'alguna manera, l'alçada d'Aigua Dolç,
sí,
fins a connectar amb aquesta estació futura de Sant Pere de Ribes, un punt d'estació de Sitges.
També. D'acord.
En el qual tant l'usuari de Sitges com l'usuari de qualsevol altre lloc, en aquest cas de Vilanova de Sant Pere de Ribes, en aquest cas hi passés. La segona important és que amb això estalviaríem un bypass complicat a la zona de les Roquetes, que no té massa sentit i que sembla que des del punt de vista tècnic i econòmic és bastant car.
Per això es preguntava, perquè des de Vilanova s'havia comentat molt aquesta situació, que em sembla que és soterrar la línia per la Ronda Ibèrica, no me'n recordo què és, que és una qüestió molt complicada, diuen.
Sí, sí. I l'altra, ja que estem en el tema del soterrament, és que seria més fàcil soterrar les vies de Sitges, perquè tindríem una via alternativa que hi funcionaria, no hi circularien els trens, que és el gran hàndicap que té el soterrament de qualsevol línia ferra, que és fer conviure el soterrament amb el trànsit de ferrocarril. Per tant, no desestimem ni una opció, ni la del soterrament, lògicament, per si aquesta no hi arriba.
La Generalitat ha vist amb bons ulls aquest dibuix?
A veure, nosaltres ho he explicat, en junta de portaveus vam tenir entrevista amb el senyor Julià, que era el director general d'infraestructures ferroviàries, passa que ara ha marxat a l'empresa privada, en qualsevol cas la persona que el substitueix té coneixement d'això, amb una reunió posterior amb el secretari d'Estat de Mobilitat, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, el senyor Manel Nadal, se li va fer veure la bondat d'aquesta possibilitat. Posteriorment, el secretari general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va venir al Consell Comarcal a explicar una mica la línia orbital, i en allà vam tenir oportunitat de tornar-li a traslladar aquesta qüestió, que ja s'ha fet via al·legació, i per tant ara estem esperant a veure si la contesta és favorable i es decideix estudiar aquesta proposta que fa l'Ajuntament.
D'acord. Perquè tothom ens entengui, la línia orbital és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
Correcte.
I el soterrament de la via del tren és responsabilitat del Ministeri.
Correcte.
Són dos processos absolutament diferents.
Correcte.
Per bé que en el procés del Ministeri la Generalitat també hi dona suport, però no hi té cap mena de competència.
Correcte.
Sobre aquesta qüestió. Vist com estan les coses, és més probable que des d'un punt de vista de temps vagi més ràpid tot el que fa referència a la línia orbital que no la del soterrament?
Doncs miri, això de donar terminis a les coses és difícil, perquè normalment un s'equivoca sempre. De la línia orbital es diu que en el 2011, com que és una línia de 103 quilòmetres amb un 70% soterrada, el 2011 és el tret de sortida per començar a fer obra. Per què? Doncs perquè aquesta línia s'anirà licitant a trams. Per tant, la part més fàcil es podrà licitar més aviat, la part més complicada aniria més tard, tenint en compte estudis d'impacte ambiental, expropiacions que s'hagin de fer, etc, etc. L'altra qüestió és que aquesta línia orbital utilitza infraestructures ferroviàries ja existents, per tant, no tota la línia dels 103 quilòmetres és nova.
D'acord, i si no recordo malament, el dibuix, diguem, de la proposta sitgetana és relativament fàcil de fer, no?
Sí, relativament fàcil de fer, perquè hem d'anar com els talps per sota terra. Per tant, què vol dir això? Que segons el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, ell diu que el 2011 ha de ser el tret de sortida per començar-la a fer. De moment hi ha una part del finançament compromès, perquè ens va dir que això costava, ara no li sabria dir quants milers de milions d'euros, però com a mínim amb el tema de l'anunciació de l'Estatut del finançament de Catalunya, això es podria tirar endavant, i la seva obligació com a mínim era tenir el projecte fet. És a dir, el que no tindria sentit és no tenir el projecte fet i tenir els diners. Dic, en aquest cas el meu esforç consisteix en tenir el projecte fet, i a partir d'aquí seran els polítics, com va dir ell, qui decideixin si posen els diners o no.
Com que hi ha totes les combinacions possibles sobre la taula, en el pitjor dels casos Sitges es pot quedar amb una via, o l'orbital soterrada.
Sí, sí. En poden tenir dues o una.
O dues en el millor dels casos, sí. Una integrada i l'altra l'orbital.
Correcte.
O en el pitjor dels casos, una de les dues.
Correcte.
També.
Correcte.
En el pitjor dels casos, és millor l'orbital, en el sentit de que tot serà més fàcil i implicarà menys despesa de diners o...
Clar,
no sé si no ho fons el Ministeri per dir, escolti, em fan la feina per mi.
Sí. Tenint en compte que una obra la paga el Ministeri de Foment de l'Estat espanyol i una altra part de Generalitat, mirin, jo no sé si han arribat a pensar això. Ara, en qualsevol cas, Clar, si es fa la línia de l'orbital, el que sí és, podem posar al damunt de la taula una altra pregunta. Té sentit soterrar la via del ferrocarril?
És que us ho pregunto en el sentit que, és clar, des de Madrid podem dir, escolti'm, perquè hem de pagar una cosa si vostès tindran una solució.
Mireu, jo crec que tal i com estan les coses i estem al començament del procés, l'Ajuntament ha de premer l'accelerador en totes dues. L'Ajuntament ha de demanar que es faci el projecte de soterrament o d'integració de la via del ferrocarril, diguem-ne com vulguem, i ha d'intentar que la seva línia d'orbital, doncs, Sitges se n'aprofiti. Hem d'anar a les dues a fons i veurem quina surt millor.
Té més perspectives l'orbital?
No necessàriament. Jo crec que té més perspectives el soterrament perquè hi ha un conveni signat.
D'acord.
L'altra cosa serà trobar els diners, no? Però...
D'acord, és a dir, encara que sembli més llunyà en el temps, creieu que el conveni obliga moltes coses?
I tant. El conveni, com a mínim, ens obliga a fer un estudi seriós, que no s'ha fet mai, hem fet propostes, hem intentat encabir-lo dintre del planejament urbà, però clar, fer dibuixos és molt fàcil, no? I ara el que es farà és un estudi seriós i una alternativa certa. És a dir, si es pot fer, serà per aquí i costarà tant. I això és molt important, eh? Molt important.
11:58, estem ja en els darrers segons, hem fet balanç d'aquest primer any de legislatura amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sitges. Armand Paco, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Recordin que demà tindrem amb nosaltres Àngels Parés, la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Demà, que és el darrer dijous de mes, també saludarem a l'alcalde Jordi Baiget i ens quedarà encara per la setmana que ve Andreu Bosch d'Acció per Sitges. Les 12, que passin un molt bon dia, demà a les 9 i tornem amb més coses. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.